dijous a Igualada, que l'hora de sortida és a 7:45 des d'Arenys de Munt i a 8:00 des d'aquí a Arenys de Mar. Hem tingut alguna baixa última hora, per tant, si algú està interessat, encara es podrà apuntar avui a la sortida. També us comuniquem que des de la Universitat Pompeu Fabra, que com que sabeu és la universitat que ens tutela, ens conviden a assistir a la jornada d'aules d'extensió universitària el divendres, aquest divendres, a l'auditori del campus de la Ciutadella. Allà hi haurà una conferència sobre l'edat mèdia i els humanistes. Serà una matinal. Qui estigui interessat també que ens ho digui. És una activitat gratuïta, només que anirem en tren i sortirem d'aquí a 9:15. Si algú vol venir, doncs que ens ho comuniqui també. També us informem, que això ja ho teniu en el tríptic que teniu a casa, però que el dia 15 del mes de novembre farem una ruta guiada que Lluís Domènech i Pere Domènech, el modernisme i modernitat per Canet. Anirem en tren i el preu és de 10 euros, que és el que ens costa la visita guiada, i també ja us podeu inscriure. I abans de passar a la sessió d'avui, com sempre, que no cal que us ho digui, sisplau, silencieu el mòbil. Sisplau, silencieu el mòbil. I anem per la conferència d'avui amb la filòsofa i professora de la Universitat de Barcelona, Núria Sara Mires Boronat, que es va doctorar a la Universitat de Barcelona l'any 2009, on hi és professora de filosofia moral i política. Ha fet estades de recerca i docència a la Universitat de Berlín, a la Universitat de Leipzig i a la Universitat de Parma, entre altres llocs. Investiga sobre la història de la injustícia, l'opressió i altres formes d'exclusió social des d'una perspectiva feminista. Va ser codirectora del Festival Barcelona Pensa del 2016 al 2019. Ha escrit assajos i capítols de llibres sobre joc, feminisme i pragmatisme i entre política i subjectivitat per editorials i en revistes especialitzades. Ha publicat també un llibre que us recomano que el compreu, que us el llegiu, que val molt la pena, Filòsofes de la contemporaneïtat. Avui la doctora Núria Sara Mires ens parlarà de dones i filosofia, una altra història del pensament és possible. Moltes gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies a la Mercè Cussó per aquesta molt amable presentació. I he de dir que estic molt sorpresa i contenta de trobar tanta gent aquí, perquè pensant que era avui 31 d'octubre, dic, tothom estarà menjant panellets, que a vegades sembla bueno, més plaent que estar una hora escoltant qüestions de filosofia. Jo us vinc a parlar d'aquesta possibilitat d'escriure una millor història de la filosofia, però primer volia donar-vos quatre pinzellades perquè sapigueu que sóc jo. Vaig mirar un moment, perquè es veu bé, no? Sí, sí. Bueno, doncs, com la Mercè ha dit, jo sóc professora a la Universitat de Barcelona, també doncs, milito a l'Assemblea Feminista, treballo per diferents revistes i en els darrers anys, diria que els darrers 10, he estat treballant intensament per recuperar l'obra de dones filòsofes dels segles XIX i XX. Aquestes són algunes de les darreres publicacions en les que he participat. I bé, el programa que jo tinc per davant seria aquest, anomenar el problema, parlar-vos una mica de què és una tradició, perquè això és problemàtic. Aquest tercer apartat és òbviament irònic, fa referència a alguns exemples pràctics que us vull posar sobre la taula i després, més en positiu, m'agradaria veure com s'articularia aquesta altra genealogia de la història de la filosofia amb exemples i referents, alguns dels quals són extrets del meu llibre. Però bé, abans d'això, jo acostumo... El que passa que avui no us veig molt bé, o sigui que haureu de fer-me alguna senyal. Acostumo a preguntar, quan faig xerrades de divulgació sobre la història de les dones filòsofes, a quantes dones filòsofes em sabríeu anomenar? Si faig la pregunta així al públic, no sé si en sortiria alguna, perquè quan dic filòsofs, tothom de seguida surten noms, però si dic filòsofes, quantes surten? Sé que no us veig. Ara, quantes? Hi ha alguna per aquí? Arendt. Bé, una almenys. Quina? Maria Zambrano, molt bé. I Simone de Beauvoir. Les tres habituals, eh? O sigui, si ara fes una estadística de quantes vegades he fet aquest experiment en públic, crec que aquestes tres surten sempre. A partir d'aquí ja comencem a tenir una mica més de problemes. No sé, se us ha hagut alguna més? Hipàtia. Hipàtia d'Alexandria, molt bé. Però si us hi fixeu, pràcticament totes del segle XX. Sembla que, amb l'excepció d'Hipàtia, tenim més problemes a l'hora d'identificar-ne. Doncs bé, es correspon aquest experiment amb la realitat? Òbviament no. Òbviament no, i a més tenim evidències molt potents que ho demostren. Jo us puc dir que aproximadament filosofia és un grau que estudien de forma paritària nois i noies. Si els percentatges estan ballant entre el 45 i el 55%, depèn del curs, per tant, pràcticament la meitat de les estudiants són noies, i les tesis doctorals que es defensen cada any són aproximadament un 30%. Per tant, sembla que no es correspon, no?, el que vosaltres sabeu de la filosofia, les persones que acaben tenint un nom que és conegut pel públic, i el que realment passa. Sobretot si tenim en compte que ara ja fa molt de temps que aquesta és la realitat, o sigui que a la universitat hi accedim de forma igualitària homes i dones. Jo no sé si sabeu quan van accedir les dones per primera vegada a la universitat a Catalunya. Sabeu quan va ser? 1873, fa 150 anys. En aquells moments era molt difícil que una dona aconseguís permís per estudiar. La primera estudiant va ser Elena Maseras, que era una estudiant de Salou, que va estudiar Medicina, i ho va fer acompanyada de Dolors Aleu i Marina Castells, que eren també estudiants de Medicina, la majoria de les quals podia estudiar amb un permís de la família del rei, però no podien exercir. Sabem que hi ha impediments sistèmics que han fet que les coses siguin així, però ara 150 anys sembla un temps suficient com perquè aquesta cosa hagi canviat. Què diuen els números? Què diuen les evidències? Aquí tenim alguns estudis, alguns a nivell europeu, altres a nivell més espanyol. Hi ha un recompte que es fa cada any, que es diu Científiques en Xifres, o també hi ha un recompte europeu, i quan nosaltres analitzem la composició, no, de les persones que ens dediquem a la ciència o que treballem a la universitat, el que es veu quasi sempre és un gràfic tisora, com el que veieu aquí, més simple, en color. El que veiem és, doncs, això, que al començament de la carrera científica acadèmica, més o menys la composició és meitat i meitat, entre homes i dones, però conforme vas avançant, es fa una tisora, no? Els càrrecs superiors, la jerarquia, estan ocupats per homes i les dones es cauen per sota del 50%. Podem sospitar, perquè és el que ens diuen les xifres, que això passa aproximadament al voltant dels 35 anys. Quin és el fet distintiu als 35 anys de la vida d'una dona normalment? La maternitat. La maternitat o la cura de persones dependents del seu càrrec, ja siguin els pares o si ja sigui algun altre membre de la família, però normalment en qui impacta directament això és a la carrera acadèmica de les dones, no en el cas dels homes. Què passava? Nosaltres teníem aquest gràfic, que és bastant, o sigui, si tu agafes les xifres en global sempre és més o menys igual, però l'Obdúlia Torres fa uns anys va decidir anar una mica més al fons per veure què passava disciplina per disciplina, perquè ara també tenim coneixement de que algunes disciplines això ja no és així. O sigui, si nosaltres, per exemple, penseu en el personal sanitari, està majoritàriament feminitzat. Si penseu en el personal que es dedica a l'educació o al treball social, és majoritàriament femení. Per tant, diguéssim, aquest gràfic més gran no ens informa del que està passant a les diferents carreres. No podem prendre decisions intel·ligents per intervenir, animar les noies o els nois a estudiar graus que estan molt polaritzats pel que fa al gènere. Llavors, l'Obdúlia el que va fer és mirar les diferents disciplines i es va adonar que si agafes les humanitats a l'engròs, no sé si ho veieu aquí,
aquí dalt,
a dalt de tot, tenim humanitats i filosofia. Si agafes les humanitats a l'engròs, doncs el gràfic tisora s'assembla, és el clàssic. Mentre que si agafes, per exemple, a baix, les ciències socials, veiem un gràfic una mica diferent. Les noies comencen sent més a sociologia, però després es cauen. Hi ha diferents tisores. Hi ha les que es creuen i les que mai es toquen, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, hi ha carreres on sí que comencen sent majoria elles i després es cauen. Què passa amb la filosofia? Doncs la filosofia, si la contemplàvem des del punt de vista de les humanitats a l'engròs, aquí hi havia comportaments molt diferents. Antropologia hi ha moltes noies, filologia hi ha moltes noies, però filosofia no tantes, i després de geografia també hi ha hagut un retrocés molt gran. Hi havia moltes noies i hi ha molts nois. Però això no ens explicava ben bé què estava passant. Doncs en filosofia vam veure que el nostre gràfic és pràcticament igual que el de sota, que és el d'enginyeria. Curiós, no? O sigui que estadísticament, a la carrera acadèmica, les noies a filosofia els hi passaven les mateixes coses que passen a l'enginyeria o a les matemàtiques o a la física. Cosa que, de fet, ens podia sorprendre, no? Però en lloc de passar com amb les humanitats en general, el comportament s'assemblava més al el que s'anomenarien ciències dures. Llavors, l'Obdúlia es pregunta, i això per què és així? O sigui, per què passa en filosofia i no passa, per exemple, en filologia o història, no? Llavors, la resposta de l'Obdúlia és que la recerca ha revelat que això es deu principalment al que s'anomenen creences relatives a les pròpies capacitats a l'hora de triar una carrera. És a dir, que quan es tracta de pensament abstracte o tècnic, les noies es veuen menys capaces per tenir èxit en aquestes carreres. Això té a veure també amb el fet de que no han tingut referents directes en els llibres de text, o sigui, no han vist cap exemple de dones matemàtiques o de dones enginyeres i tampoc han vist cap exemple de dones filòsofes. Llavors, això implica que moltes d'elles ja no ni tan sols arriben a la universitat, no només que fracassin o que abandonin durant el grau, sinó que no arriben a la universitat i prefereixen carreres més de cura social, ciències socials o medicina, o alguna cosa relacionada amb la salut. Llavors, si rasquem una mica més al fons, veiem, i ara aquí us ho explicaré, un munt de paraules en anglès, que si les memoritzareu quedareu molt bé a les tertúlies al bar o al trivial a la casa per Nadal, si les apreneu, si no us apreneu l'equivalent d'això, però bàsicament el que hem pogut fer és un traçat de per on es van caient les noies, que és el que va passant. Llavors, primer tenim aquest fenomen del que us he parlat abans, o sigui, aquesta poca creença, poca confiança de les noies en si mateixes, de manera que moltes adolescents us diran als 16 o 17 anys que la seva assignatura preferida és filosofia, perquè és una assignatura que si tenen una bona docent o un bon docent a classe interpel·la molt a l'adolescència, que és una edat molt filosòfica, on es fan grans preguntes sobre la pròpia identitat. A moltes els agrada molt filosofia, però decideixen fer una altra cosa. Per tant, diguéssim que hi ha gent que ja es descarta abans d'entrar al grau. Després tenim la segregació vertical, és a dir, com més avances en el grau, a primer, segon, tercer i quart, les noies van desapareixent, no sabem molt bé per què, i això segurament estigui relacionat amb tots aquests altres fenòmens que sumats donen aquest quadre que acabeu de veure. Tenim el sostre de vidre, la quantitat de catedràtiques de filosofia no arriba al 10% del total dels catedràtics i catedràtiques, és molt poc. Si pensem que al mínim són 30% de doctores cada any, alguna cosa ha passat. De fet, nosaltres a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, que és juntament amb la de la Complutense la més gran d'Espanya, vam estar alguns anys en què no teníem absolutament cap catedràtica. Teníem una, es va jubilar, i hem passat per un desert. Ara n'hi ha dues. Però vull dir, d'un departament on són 100 persones i hi ha una desena de catedràtics. Per tant, és bastant sorprenent això. Per tant, tenim això, no? El sostre de vidre, com més puges a la jerarquia, més costa, més costos personals i laborals tens, i això és complementari amb l'altre, que és el glass ceiling, o sostre de vidre, és complementari a l'sticky floor, el terra enganxós. Les noies, quan ens quedem a l'acadèmia, estem sempre en posicions més precàries i més temporals. A això hi s'hi afegeixen altres fenòmens, com una cosa que també comença a ser ja Vox Populi, l'acadèmia, la universitat, com a entorn laboral pot ser un entorn molt hostil i ho és especialment per les dones, és un entorn molt competitiu, és un entorn on hi ha discriminació i això se sap i succeeix i passa obertament i a més hem de comptar amb les diferents variants de l'assetjament, tant sigui laboral com sexual. Hi ha un percentatge de dones que abandonen la universitat per aquest tipus de problemes. Epa. Això, a més, doncs, s'hi donen això que us deia, no? A nivell simbòlic, us he parlat més de la base material de la professió, però a nivell simbòlic, doncs, el fet de que hi ha hagut invisibilitzacions a la nostra història, i us posaré alguns exemples, no m'ho invento, això és conegut també, hi ha biaixos cognitius, hi ha biaixos de gènere, de raça, de capacitat, de classe, d'edat, o sigui, també és curiós que la història de la filosofia, que és, se suposa una cosa que interpel·la a tota la humanitat, estigui representada per un sector tan petit de la humanitat, no? Les persones que vosaltres coneixeu com filòsofs famosos s'assemblen molt entre si. en quant a, no, a gènere, en quant a classe, en quant a extracció social. I després aquest darrer aspecte que el va introduir una filòsofa que es diu Sara Ahmed, que em va semblar molt curiós i jo vaig estirar d'aquest fil, que és el fatalisme disciplinari. Què és això? Doncs la filosofia, com en moltes altres disciplines, però nosaltres potser ho fem més sense ser-ne conscients, expliquem les coses tal i com ens les van explicar. I no qüestionem el cànon. Ens hem acostumat a que, diguéssim, la història de la filosofia sempre s'explica de la mateixa manera i no ens fem preguntes de si hi ha coses que no ens han explicat, perquè, no perquè no volguessin, sinó perquè no les sabien, perquè feia falta investigar més, perquè feia falta renovar una mica els propis materials. Llavors, això és, jo li dic que és com una mica la paradoxa de la filosofia contemporània, perquè nosaltres sempre ens presentem davant l'opinió pública com, no, som els que vetllem pel pensament crític, però ens costa molt mirar-nos críticament a nosaltres mateixes i a les nostres maneres d'ensenyar. Llavors jo crec que és aquí on nosaltres podem descobrir tot d'altres coses que han passat i que bueno, ens ajudarien a tenir una visió més completa, però tot el que estic demanant jo no és forçar res, no deixarem d'estudiar Plató, perquè a vegades això m'ho pregunto, ara voldràs treure Plató? No, home, no, llegirem a Plató, m'encanta Plató. El que vull és que parlem de Diotima també, que és un dels personatges dels seus diàlegs, perquè no sabem res d'ella. Sabem que els relats sobre l'amor que ha heretat la nostra tradició cultural venen de Diotima i no sabem res d'ella. Aquí no s'ha investigat. Simplement el que vull és que les posem en diàleg, perquè Diotima o Aspàsia, que podia ser la persona en qui es va inspirar Plató, m'agradaria saber qui eren i què pensaven i veure-les com eren les coses llavors, en diàleg, perquè les persones sempre han estat en diàleg. Fins aquí em aneu seguint. Sí, vaig molt ràpid. Sí? Hi ha alguna cosa que no veu entès? Jo puc parar quan vulgueu, eh? Que això és una classe. No us veig, però sento una senyal acústica i jo paro. Doncs bé, hem passat la primera part, que diguéssim que és la més de números, i ara anem a fer-nos la pregunta, no? Què és una tradició filosòfica? I aquí, diguéssim, el que he fet és compilar algunes de les crítiques feministes a la manera que tenim d'ensenyar la filosofia. Ja us dic, no per distorsionar-la, sinó per fer-la millor. És el nostre objectiu. Què observem? Observem, com diu Luz Irigaray, que el nostre arbre genealògic és patrilineal, o sigui, no em sembla que hi hagi una sola línia de filiació que passa de pares a fills. Una filòsofa estatunidenca molt, molt coneguda dins del meu camp, que es diu Charlene Haddock Siegfried, té aquesta expressió que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, que caracteritza la filosofia com un panteó d'homes blancs. I si precisem més, podríem dir morts, perquè la majoria estan morts, però no, n'hi ha de contemporanis vius. Llavors, això és el que observem. Quan veiem aquest arbre genealògic, veiem que majoritàriament hi ha senyors, hi ha algunes coses per aquí i per allà, però no hi ha dones, no hi ha persones no occidentals o no blanques, de fet, això també és bastant curiós, i després tenim un problema també de hegemonia lingüística, o sigui, tota la filosofia que no s'escriu en anglès, francès o alemany, sembla que no compti. I què passa amb la filosofia en català? No tenim pensadors i pensadores catalans que puguin dir coses? Doncs bé, aquestes són les preguntes de partida. Aquí us he posat una captura de pantalla d'un fenomen també que va passar fa no gaire, perquè veieu una mica quina és la situació, perquè ara sembla que estigui parlant d'un problema molt allunyat i molt remot, no? Però què és el que passa quan algunes dones ens donem a conèixer públicament com a filòsofes? Això va passar, jo diria, aproximadament al maig o al juny. Hi va haver com una espècie d'acudit a xarxes socials. Telèfono! Bueno, us explico això. Doncs, hi va haver una espècie com d'acudit, una espècie de repte, això, de trencar un joc, perquè m'entengueu, a xarxes socials. I això va començar perquè, no sé si algun sociòleg o un antropòleg va posar una foto de, em sembla que era Lévi-Strauss o alguna cosa així, va dir, així és com la gent pensa que són els antropòlegs, i després al costat una foto d'ell, i així és com som en realitat, no? O sigui, fent la broma de que la gent té uns certs estereotips de com és la gent que es dedica a un cert camp. Això després ho van fer també doncs, les sociòlogues, després ho van fer les geògrafes, els geògrafs, tot això, no? I la Daisy Dixon va ser la que va dir, bueno, doncs jo vaig a fer la broma, també, i va posar a l'esquerra, així és com la gent pensa que som els filòsofs, hi ha una foto de David Hume, que és un filòsof del segle XVIII, i així és com som en realitat, i és una foto d'ella mateixa. Bueno, de la casualitat que la Daisy Dixon ha estudiat a les millors universitats del Regne Unit, té un doctorat i va escriure la tesi sobre David Hume. Doncs el simple gest de posar això a les xarxes socials va generar una cadena d'odi brutal, però brutal, que va acabar amb amenaces de mort, amenaces de violació i amb la noia tancant el seu perfil per uns dies, perquè els semblava indignant que una dona com ella, jove, perquè a més aquí hi havia el tema, no? Una noia jove, com pot posar ella a presentar-se com a filòsof? Perquè ser filòsof havia de ser una altra cosa, però no podria ser el que era ella. Quan us dic que les seves credencials acadèmiques eren molt bones, o sigui, havia tingut les millors beques, els millors reconeixements, era premiada, a més de filòsof, és artista visual. Doncs això va generar una cadena d'odi que ens va fer pensar molt que realment aquestes creences de com ha de ser una persona que es dedica a la filosofia estan molt arrelades fins al punt que això es va posar en dubte la seva competència acadèmica. Val igual el seu doctorat a la Universitat de Cardiff que el d'un altre, això estem d'acord, no? Doncs bé, això jo crec que ens ha fet obrir els ulls sobre moltes coses de les que passen i de moltes coses que ens hem de revisar i que cal que, com a persones que ens dediquem a la filosofia, fem també autocrítica. Llavors, aquí us plantejo alguns dels criteris que nosaltres fem servir per identificar què és una tradició filosòfica, perquè són criteris, tots ells, necessaris, però a vegades tampoc de forma aïllada suficients. Però jo crec que és un exercici que nosaltres, d'acord amb aquest fatalisme disciplinari, fem molt poques vegades. No fem explícits de quina manera, no, doncs, atribuïm aquesta pertinença a les persones, a una determinada corrent o a una determinada escola. Llavors, jo aquí ho he agrupat una mica perquè recapacitem. Que això, per exemple, ens pot valdre per alguns casos, però ens obliga també a veure els matisos d'alguna forma. No? O sigui, en primer lloc, el més obvi, nosaltres com identifiquem una escola filosòfica, un corrent? Doncs pel mètode, per la terminologia, per l'estil, per l'objecte de coneixement. Llavors, per exemple, una corrent contemporània com la fenomenologia estudiarà, i us ho dic ara coses molt tècniques, no? Dirà que el que cal és estudiar els actes de la percepció a través de l'anàlisi de la consciència. Això és una manera d'entendre la filosofia. Llavors, totes les persones que pensen que la filosofia ha de fer això formen part d'aquesta escola. Per tant, tenim un segon nivell, no? O sigui, hi ha una idea de què és la filosofia i com es relaciona amb altres ciències. Això perquè una escola sigui una escola ha d'estar explícita en algun lloc. Després, una cosa bastant òbvia. Hi ha d'haver unes persones que regularment treballen en un programa de recerca i s'entenen com a part d'aquest grup. I després tenen uns mitjans de difusió, que jo anomeno orgànics, simplement doncs, una revista especialitzada, ho fan a través de llibres i, per tant, han de tenir un cert accés a la centralitat cultural. Aquí ja veiem també una part que és crítica. Per què en alguns casos no sabem que hi havia dones en determinats períodes històrics? Després us explicaré que n'hi havia en tots els períodes històrics, n'hi ha un munt. Doncs perquè moltes d'elles no tenien aquesta presència en els mitjans de difusió centrals per a aquella cultura, per aquell moment històric. Per tant, ho havien de fer d'una altra manera. Una escola ha de tenir una certa continuïtat en el temps, tot i que hi hagi doncs, una variació històrica. La fenomenologia, per exemple, posem una data que és aproximadament 1870, però encara avui existeix una escola fenomenològica. I l'adhesió a l'escola ha de ser explícita. I aquest és un punt crític. Perquè a vegades hi ha filòsofs i filòsofes que sí que s'identifiquen en una determinada escola i hi ha d'altres que no. Per exemple, Heidegger, no sé si n'heu sentit a parlar mai, Heidegger va ser un filòsof que va viure el segle passat, que en els manuals de filosofia apareix com a filòsof de l'existència, tot i que tota la seva vida va negar ser-ho. Per tant, aquí, diguéssim, aquest criteri ja comença a ballar. I després d'això tenim una part més ortodoxa, després tenim un grup nuclear, després tenim gent que es queda al marge. I una altra forma de definir una escola filosòfica és referència a l'amic comú, Jo no sóc materialista perquè sóc idealista. O sigui, com que no sóc materialista, he de ser idealista, tinc aquestes opcions. Totes aquestes coses que ens serveixen per endreçar la història del pensament, a vegades són implícites. Jo crec que una bona forma de fer entrar dones i minories en els currículums és fer explícites aquestes coses, justament. Com hem triat aquestes coses? No hi havia algú més en aquest grup que ha quedat invisibilitzat? Per què ha quedat invisibilitzat? Què és el que ha passat aquí? Hem tingut accés als seus escrits? No els hem tingut? Quines són les lluites de poder que es van donar? Perquè vosaltres suposo que ara ja tots i totes heu passat a millor vida, ja sou tots jubilats aquí. Però quan estàveu treballant, segurament no us portàveu bé amb tothom. Hi havia lluites de poder, hi havia persones que tenien més visibilitat que d'altres. Si això passa en qualsevol departament o qualsevol negoci, també passarà a la filosofia. No som, aquí no som àngels. Doncs bé, ara vaig a parlar-vos una mica més d'aquestes lluites de poder, però abans d'això, espérate, bueno, abans d'això us volia explicar que és el que hem fet algunes de les crítiques feministes per evidenciar que aquí hi ha un problema. Doncs, per una banda, tenim això, no? La denúncia de que les dones i les minories, el fet que no hi siguin, no es correspon amb la base sociològica de la disciplina, és a dir, que no, el grup representatiu no es correspon amb el grup de base. I després, no, hem determinat també que és un fet que hi ha, no només hi ha el biaix de gènere en l'estudi de la filosofia, sinó també hi ha un biaix de capacitats, de colonialitat i, de fet, de manera, no, que moltes vegades nosaltres sempre ens fixem en les persones que són més citades, però reproduint aquests hàbits de citació, a vegades el que fem és també reforçar aquestes hegemonies. Aquest és un fet que ja va ser denunciat fa força anys, això que anomenem androcentrisme. Va ser el tema d'una de les escriptores de les que jo parlo en el meu llibre, però que té un llibre molt, molt recomanable, que està traduït al català i que us recomano, on ella per primera vegada fa una crítica de la cultura i l'anomena així, no? El món de l'home o la nostra cultura androcèntrica. És la primera vegada que la paraula androcèntrica surt en el títol d'un llibre. I si el llegiu, us podeu adonar que moltes de les crítiques que fa la Charlotte Perkins Gilman són encara molt actuals. Com, per exemple, aquesta que fa a la qüestió de la literatura. Diu, quan llegim un diari, un article o una columna femenina, veiem que s'hi tracten matèries que suposadament interessen les dones com a sexe o classe. Aquests escrits versen principalment sobre alguna de les 4 K del Kaiser. Kuchen, Kinder, Kirche, Kleider. Cuina, infants, església i moda. Exposen i repeteixen incessantment els mateixos temes. El de la cuina, la casolana i la moderna, el de l'atenció als infants, el reiterat tema de la roba i el de la instrucció moral. Tots aquests s'accepten com a literatura femenina i si s'escrivís sobre alguna cosa diferent, les dones no ho llegirien. Quines versemblances hi trobem respecte a la literatura masculina? Cap, se'ns respon contundentment. Els homes són persones. Les dones són el sexe. Tenen uns interessos femenins limitats, un punt de vista femení que els hem de procurar. Els homes, en canvi, no tenen limitacions. Els pertany la literatura universal. Ara demano que hi penseu una mica. Si vosaltres aneu a un quiosc avui en dia, segurament trobareu un quiosc, una biblioteca, una llibreria. Trobareu una part que serà literatura de dones. De quins temes parlen les revistes sobre dones? De dones. De la cuina, de la moda, de la maternitat, tant si ets mare com si no, perquè si no ho ets, estàs en camí de ser-ho, ho hauries de ser. I de què més? De feminisme, així, així. Però si no parlem d'església, parlaríem potser de carences, sí que parlaríem de psicologia positiva. Si vosaltres fullegeu una revista o un magazín d'aquests de dones, normalment trobareu molts consells d'autoajuda i psicologia positiva que s'ha ocupat el lloc aquí de l'església. Per tant, la Charlotte Perkins Gilman va escriure això el 1911. El 1911, en canvi, la literatura masculina on és? Si busqueu una biblioteca, literatura d'homes, quin prestatge és? Tota la resta. Tota la resta. Per tant, jo crec que la crítica que fa la Charlotte Perkins Gilman és bastant actual. O sigui, l'androcentrisme, el fet de tenir l'home com a mesura, continua sent un dels trets definidors de la nostra cultura literària. Doncs bé. Ui. Ara volia parlar d'aquestes formes d'invisibilitzar les dones, però abans us volia posar un vídeo, a veure si tenim bon d'això, que va fer l'Associació de Mujeres Investigadores i Tecnòlogues, AMIT, per explicar aquest curiós fet, no?, que en el que estem parlant, que el fet de que les dones són absents tant en les lletres com en les ciències. Aquest és un vídeo que es diu No Mormatiles, va ser una campanya que va tenir molt d'èxit i que jo crec que explica, no, en els seus extrems, perquè no tot el que us explicaré va d'això, però explica molt del que ha passat. Us el vaig a posar perquè és molt curtet i és molt impactant.
¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas, es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
Bueno. No sé si coneixeu la campanya, però és un vídeo que està molt ben fet. No sé si us ha impactat veure que només el 6% dels materials educatius contenen dones en el seu interior. Veieu bé ara? Sí. Doncs anem a veure què passa. Això ho hem vist amb el cas de les Matildes, no? En el cas de les STEM, de les ciències dures, les enginyeries. Anem a veure què passa amb les filòsofes i amb les dones que es dediquen a les lletres. I aquí el que faig és agafar un llibre que és molt divertit però molt punyent, d'una persona que tenia moltíssima mala llet, que és la Joana Rus. Aquest llibre es diu Com destruir l'escriptura de les dones. Evidentment és irònic, no dona receptes com per fer-ho, sinó t'explica què ha fet, què ha passat a la història. I ella ho va fer amb respecte a la literatura anglesa, que és el seu camp d'especialització. Ella escrivia ciència-ficció en anglès. I jo el que he fet és adaptar alguns d'aquests exemples a la filosofia. Alguns són compartits perquè algunes d'aquestes dones són tan importants per la història de les lletres, per la història de la literatura, com per la història de la filosofia. Llavors, com s'ha destruït l'escriptura de les dones? Què és el que ha passat? Perquè ja us ho he avançat. De dones filòsofes n'hi ha des del principi dels temps. En totes les èpoques n'hi ha. Moltes, a més, moltíssimes. Què és el que ha passat? Doncs hi va haver tot un debat, i això ha tingut, evidentment, la seva incidència, que s'anomena la querella de les dones, que va ser un debat literari, que va tenir forma escrita, on durant molts segles hi va haver filòsofs, homes d'església, polítics, que es van dedicar a escriure sobre la manca de virtut de les dones. Llavors, el debat era si les dones tenien algun tipus d'intel·ligència o virtut i si se les hauria de permetre fer algun ofici o estudiar. Això va tenir una durada bastant llarga, tres segles. Si us interessa, l'Anna Cavaller, que és una escriptora catalana, ha compilat tots aquests atacs misògins per escrit amb una breu història de la misogínia que té més de 500 pàgines, on hi ha exemples d'Espanya. I clar, evidentment, això té la seva traducció en el fet que les dones se les prengui seriosament quan escriuen. Això té diferents formes, no? Per exemple, assumir que les dones tenim menys talent pel pensament abstracte o per la creació artística, que ens hauríem d'ocupar d'altres coses, per les quals sí que tenim més talent, cuidar i netejar, així, grosso modo. Una altra variant, una mica més benèvola, però que no deixa de ser una mica perillosa, és assumir que la nostra producció només pot ser genderitzada, que només hem de parlar de coses de senyores, o sigui, de netejar i de cuidar. Ja està, poca cosa més. I després hi ha una variable una mica més civilina, però que també és fotuda, no? Que és incloure les dones filòsofes com anomalies o excepcions notables. És a dir, no? Sí que n'hi ha, però aquesta, que era molt, molt, molt bona, no? Com si no n'hi hagués cap més. Això és el que s'anomena en anglès, en terme tècnic, tokenism. No? Hi ha un exemplar únic, però això no fa més que reforçar la idea de que en realitat a les dones no els interessa ni el pensament abstracte, ni la creació artística, ni la ciència. Si només hi ha algunes anomalies de moltíssim talent que han aconseguit superar totes aquestes dificultats, això reforça al final la idea principal i no és el que volem. Perquè veieu que no m'invento coses, us he portat aquí un extracte de l'Emili de Rousseau. L'Emili de Rousseau és el tractat sobre l'educació, un dels més importants de la història de la filosofia, i diu això. La recerca de les veritats abstractes i especulatives dels principis, dels axiomes en les ciències, de tot el que tendeix a generalitzar les idees, no és competència de les dones. Els seus estudis s'han de relacionar sempre amb la pràctica. És a dir, els senyors, teoria, les senyores, la pràctica. A elles pertoca fer l'aplicació dels principis que l'home ha descobert, perquè ella per ella mateixa no descobria res, i de fer les observacions que menen a l'home a l'establiment dels principis. Per tant, nosaltres, la nostra feina és d'auxiliars. El món és el llibre de les dones, i si no hi llegeixen correctament és per culpa seva o perquè alguna passió els encega. Un altre estereotip. Les dones som emocionals i racionals. Amb tot, la veritable mare de de família no és una dona de món, sinó que ha de viure gairebé tan reclosa com la religiosa al claustre. On hem d'estar les dones? Confinades a l'àmbit domèstic. Això ho diu la persona que ha establert els principis de la pedagogia moderna, que les dones no mereixem una educació. Per tant, veieu que no ho teníem fàcil, les persones, les dones del segle XVIII. I aquí tenim un altre exemple, en aquest cas de la Judith Sklar, que una mica és com la contrapart, no? És a dir, com és l'experiència de ser una primera dona que aconsegueix coses. La Judith Sklar va morir l'any 92, va ser la primera dona a presidir l'American Political Science Association, i ella estava farta, no?, de sempre ser l'única dona a tot arreu. No? Diu, no és particularment afalagador ser constantment exhibida com a primera dona en haver fet això o allò, com si fóssim un porquet en una fira rural. No? Quan ets la primera dona en aconseguir una cosa, quan és la pionera, superbé, però clar, estàs sola sempre. Sempre és, mira, és l'espècimen estrany, hi ha una dona que ha fet una cosa. Doncs ella se sentia així, diu, la pressió, no?, que acabes tenint a més, interioritzant de forma inevitable, et va debilitant i va erosionant l'autoconfiança. Si ets l'única, si ets tan excepcional, sempre has de ser excepcional, sempre has d'estar al 100%. No pots trair a ningú més. Tens una responsabilitat que és massa gran. Això als senyors no els hi passa, perquè tenen tota una filera de predecessors i tota una filera de successors. O sigui, es poden permetre el luxe de ser mediocres. Nosaltres no. Llavors, això no, va debilitant i erosionant l'autoconfiança que potser has hagut de construir durant anys. Res del que faci semblarà prou bo per molt que ho intentis. I llavors, doncs, es descrivia, no?, aquest desgast psicològic constant de ser la primera i l'única en una ciència que és molt masculinitzada com és la ciència política. Més coses. Com es pot acabar amb l'escriptura de les dones? Doncs aquí la Joana Rus ens dona alguns exemples també, doncs, amb tota aquesta fina ironia. Més evident, ho hem dit abans, per què totes ens caiem als 35 anys? No tenim una habitació pròpia. Això ho van dir tant la Virginia Woolf com l'Audre Lorde. Nosaltres som pobres i no tenim temps. O sigui, bàsicament el que no tenim és temps. Tenim la feina fora de casa, a vegades treballem a casa, treballar a casa com amb feines de cures és un treball 100%, 24 hores, 7 dies a la setmana. No. Les mestresses de casa no tenen vacances de ser mestresses de casa. Han de fer allò sempre i estar sempre disponibles. Per tant, com evitar que les dones escriguin? Que no tinguin temps i que no tinguin diners. Això ho va denunciar tant la Virginia Woolf com l'Audre Lorde. L'Audre Lorde què va fer? L'Audre Lorde és la senyora del turbant de la dreta, que va ser poetessa i filòsofa. Ella va dir, no, al final nosaltres no escrivim filosofia perquè no tenim temps i perquè ella treballava en una fàbrica, diu, em vaig decidir escriure poesia perquè és l'únic que podia fer entre torn i torn a la fàbrica amb un tros de paper o quan anava en metro. Per escriure filosofia necessites un espai una màquina d'escriure molts llibres i molt de capital. Això és així. Una altra possibilitat és negar o contaminar l'autoria de les escriptores o les filòsofes. Aquí tenim dos casos bastant interessants. Emily Bronte, potser Sony, va ser escriptora. Doncs quan va treure un dels seus llibres, no em sembla que era Cumbres borrascoses, es diu. No sé si han fet moltes pel·lícules, eh? Feu aquestes coses victorianes, apassionades, tot molt tràgic, fatal, eh? Doncs clar, què van dir? No? La crítica va rebre el llibre molt malament. No podia ser que una dona escrivés sobre les passions d'aquella manera. Això no podia ser. Llavors, elles eren tres germanes que escrivien i un germà. Totes les germanes escrivien i el germà no. Doncs què va dir la crítica? Que segurament el llibre l'havia escrit el germà, que és l'únic que no sabia escriure. Margaret Cavendish. Margaret Cavendish va ser una senyora amb una posició social privilegiada, però quan va ser gran es va adonar que li interessava molt el moviment dels cossos i va voler estudiar física i matemàtiques perquè li interessava molt la mecànica. Elles parlava amb Descartes, parlava amb Hobbes, parlava amb Gassendi, o sigui, gent que estudiava el moviment dels cossos de tu a tu. I va voler estudiar i va aconseguir que li posessin, perquè tenia, no?, tant un pare com un marit que doncs, afavorien aquestes ambicions filosòfiques i teòriques, li van posar un tutor i ella, per ella mateixa, va acabar escrivint tractats de física o de matemàtiques. Llavors, què va passar? Pues que quan ella va enviar, no?, aquests textos a l'Acadèmia de les Ciències, van dir doncs, això, que no podia ser que una senyora hagués escrit això, perquè les dones no sabem res de matemàtiques ni de física i que segurament havia pagat algú. Doncs, bueno, contaminació a l'autoria. O no ho has fet tu o t'han ajudat. Altres possibilitats, l'assassinat o l'apropiació de l'obra. El cas d'Hipàtia ja s'ho dit aquí, no? Hipàtia d'Alexandria va ser filòsofa, matemàtica, política i va ser directament esborrada de la història i els seus escrits van ser directament eliminats. No sabem pràcticament res, si no fos per alguns testimonis escrits en altres obres, però d'ella no ens ha arribat res. L'han esborrat de la història, ella ha estat esborrada. Lise Meitner va estudiar química a Otto Hahn. Coneixeu Lise Meitner, la història de Lise Meitner? No? Lise Meitner va estudiar química a Otto Hahn, van descobrir alguns elements, però Lise Meitner, veieu els anys en què va viure, no? Us ho podeu imaginar, Alemanya, jueva, no vas bé. Tot malament. Doncs Lise Meitner va acabar en un camp de concentració, es va salvar, però quan va ser l'hora de donar el Premi Nobel de la Química, només li van donar al seu company, que es va apropiar del seu treball. I per tant, no ha sigut fins molt més tard que hem pogut saber que la seva feina havia sigut valuosa, cas molt semblant al de Rosalind Franklin, que també va fer la famosa foto que va permetre descobrir l'estructura de l'ADN, però qui va rebre el Premi Nobel? Watson i Crick. A ella la van apartar. Doncs això no és la norma, però passa. Però passa i, per tant, ho hem de saber. Altres possibilitats. Categoritzar a les dones o atribuir-los gèneres literaris o tradicions menors. No? La Mary Wollstonecraft no se l'estudia en filosofia, tot i que va escriure dos tractats sobre els drets i va intervenir a la Revolució Francesa, no? Ella es diu que ella fa prosa, literatura, però no filosofia. El mateix que l'Audre Lorde escriu poesia, és una altra manera d'arribar a parlar sobre coses. I no se l'ha volgut reconèixer la poesia com una part d'una tradició filosòfica, mentre no? Hi ha molts filòsofs que han escrit poesia, que han escrit fragments, han escrit aforismes, diaris, inclús hi ha una obra filosòfica que eren trossets d'etiquetes amb un clip. Això és literal, o sigui, Ludwig Wittgenstein, que va ser un filòsof sobre el que jo vaig escriure la meva tesi doctoral, precisament, que tenia un munt de papers amb un clip i després van tenir dos senyors, els van endreçar i van publicar com a llibre i li van donar valor. En canvi, d'altres se'ls ha, no?, se'ls ha restringit aquesta atribució de valor a les seves obres. La injustícia hermenèutica o testimonial és una manera de donar menys credibilitat a algunes persones quan expliquen coses o fan ciència. Aquí hi ha un cas també molt, molt interessant, que és el de la Jane Addams, que és una de les dones sobre les que jo he escrit. Moltes de les idees d'ella les van acabar publicant amb el seu consentiment William James i John Dewey, i quan ells li van donar el crèdit, ningú anava a la font, no? O sigui, preferien la forma en què ho havien expressat els seus companys i no li donaven els crèdits a ella. I llavors, per finalitzar, no, la Joana Rus ens diu, bueno, hi ha una possibilitat de que el treball sigui reconegut de les dones o de les minories. Busca d'un treball tan precari que no li interessi als homes. I allà podrà ser pionera i excel·lir. És el cas de Jane Addams, fundadora del Treball Social, una feina molt feminitzada, o de Florence Nightingale, fundadora de l'infermeria moderna. Aquests són àmbits on, com que no hi ha diners ni estatus, doncs allà podràs fer l'obra que tu vulguis. Ara em posaré una mica més en positiu, perquè quan hi ha algunes senyores, perquè estic aquí plantejant el drama, em saltaré una petita part i aniré d'això. Però abans de passar, aquí us volia ensenyar això, que és com va acabar la història de la Daisy Dixon, de la que us he parlat abans, no? Quan va haver de tancar el compte per aquestes amenaces i tot plegat. Què va passar? Doncs que hi va haver un moviment de solidaritat amb ella, i aquesta que està aquí baix, amb el mocador rosa, va dir, bueno, he vist el que ha passat amb la Daisy, i el que veig és que potser el que ens fa falta és més fotografies de dones filòsofes amb Hume. I llavors la gent va començar a fer-se fotos amb Hume en situacions completament estranyes, no? I llavors, en plan de broma, o sigui, intentant donar-li una volta positiva, doncs ella es va fer una foto amb Hume, va posar una foto de Hume al seu costat, anant a córrer, un altre ho va fer patinant, l'altre se'l va portar a una manifestació, l'altre de festa, no? Bueno, en lloc de caure, no? en aquesta diguéssim, escala d'odi, el que farem és buscar una forma positiva de donar-li la volta i reivindicar-nos i dir que som moltes i que som molt diverses entre nosaltres. Algunes doncs, tenim aquest aspecte o un altre, però per fer filosofia l'únic que fa falta és fer-te preguntes. No hi ha més. I això és una cosa que no és potestat de poques persones. Doncs bé, saltaré això perquè és més tècnic. Si voleu, després en podem parlar una mica més en les preguntes. El que sí que us donaré alguns exemples i referents sobre els que jo he escrit, no? I fer una mica doncs, un exercici de justícia epistèmica. Tenim moltes obres, ara us presentaré no només la meva, evidentment, la meva és una de tantes i ha sigut precedida per tants exemples de mèrit. N'hi ha moltes on surt. No? Aquí tenim aquest testimoni de la Mary Ellen White. La Mary Ellen White va fer una història de les dones filòsofes en 4 volums, que s'acaba el 1991 i comença amb l'època clàssica i fins a l'actualitat. 4 volums són moltes pàgines de senyores, però moltíssimes. I ens diu això, diu, els registres mostren que en cada època històrica en què tenim notícies d'homes exercint la filosofia, també en tenim de dones. En cada època hi ha hagut dones filòsofes que van haver de fer front als problemes de les dones, es van fer preguntes sobre la naturalesa femenina i van exhortar els seus homòlegs masculins a prendre-se-les seriosament. A sota tenim un altre testimoni, que és de la Ruth Hagengruber, que té un centre d'història de dones filòsofes i científiques, on jo també he col·laborat, i ens diu això, que jo crec que és com molt punyent, no? Diu, no comptar amb les filòsofes i el saber de les dones seria com si Newton hagués comptat només amb la meitat dels planetes i provés d'extreure'n la veritable dinàmica. Simplement és fals, no funciona. Les dones pensen, les dones tenen idees i per això també són part del cànon. I aquí teniu alguns exemples de compilacions i d'obres, si teniu curiositat, que podeu fullejar. La més antiga és aquest gravat d'aquí, d'aquí dalt. Cristina de Pizan, la primera obra feminista, 1405. On ella el que fa és tot un exercici de buscar dones filòsofes, dones sàvies, polítiques i santes, perquè Cristina era cristiana. Teniu les històries de Karen Warren, teniu, si ho veieu aquí baix, Història de les Mujeres Filòsofes, és una obra d'un filòsof cartesià del 1690, que es diu que és de Gilles Ménage, i ell el que va fer és buscar tots aquests testimonis fins a l'època hel·lenística, i són més de 60. O sigui, és a dir, abans d'arribar a l'edat mitjana tenim registres de més de 60 dones que es dedicaven en l'època antiga a la filosofia. Teniu el de la Mary Warnock, teniu el de la Mary Ellen White, la de la Ingeborg Kleihoff, totes aquestes compilacions. Hi ha un món, o sigui, que si voleu descobrir-ne, hi ha moltíssimes i les seves històries realment són molt interessants. Ara us parlaré de les meves 6, només perquè les conegueu, si teniu ganes, podeu fer, o sigui, jo he estudiat aquestes perquè perquè m'interessaven i també perquè veia que en aquestes compilacions elles no apareixien. Per tant, la feina de rescat de dones filòsofes no s'acaba aquí, ni comença aquí. I bueno, si teniu algun net o alguna neta que vulgui fer una tesi doctoral en filosofia, digueu-li que la història de dones filòsofes és un camp segur, perquè hi ha un munt de feina a fer. De tesi sobre Kant no necessitem més ja, però de tesi sobre dones filòsofes segurament aquí sí que s'obriria molt de camí. Doncs bé, aquí les teniu. Us he posat les fotos d'elles i a l'esquerra hi ha el llibre, per mi és molt especial també perquè la meva germana és pintora i ha fet per cadascuna d'aquestes filòsofes una il·lustració representativa. Llavors és una cosa també estranya que un llibre de filosofia tingui il·lustracions i fotografies, però jo he volgut documentar-lo també amb imatges perquè formen part de la nostra cultura visual. La Jane Addams va ser fundadora del treball social, és l'única filòsofa, fins on jo sé, que té un Premi Nobel de la Pau, 1931, va publicar més de 10 llibres i més de 100 articles i se la coneix sobretot per aquests dos grans compromisos polítics, per una banda el pacifisme, es va organitzar en moltes altres zones de molts països per intentar parar la Primera Guerra Mundial, el moviment es deia Women's International League for Peace and Freedom, la Lliga Internacional de Dones per la Pau, encara existeix avui aquesta organització. Aquesta organització pacifista encara existeix i aquestes dones van arribar tan lluny com a parlar amb els principals líders polítics d'Occident. De fet, es diu que els 14 punts de Wilson, que donen final a la Primera Guerra Mundial, estan inspirats en les resolucions que va escriure la Jane Addams per aquesta organització pacifista, d'alguna forma. I l'altre àmbit on va ser molt coneguda és també el sufragisme, però sobretot treballadora social, sociòloga, bueno, va escriure, jo he traduït alguna cosa d'ella al català també, perquè penso que és molt trist que no se la conegui, quan trobem rastres aquí, per exemple, en la premsa de la República, que l'anomenen. O sigui, tots els moviments de renovació pedagògica coneixien a la Jane Addams i hi ha un carrer a Barcelona que es diu Jane Addams. I això és curiós, no? En de la Gilman ja us he parlat abans. Ella era un caràcter completament diferent. La primera era mediadora, conciliadora. Aquesta era, bueno, era molt punky, era molt radical, però també és un cas molt interessant. Ella va escriure el primer llibre d'economia política feminista, donant valor al treball domèstic. Diu, no? Si nosaltres estem disposats a pagar per aquest treball, és que té valor econòmic. Hauríem de comptar també en el PIB. Va escriure literatura gòtica utòpica, els primers textos sobre la depressió postpart. Ella mateixa va ser objecte d'un tractament psiquiàtric bastant problemàtic, no? Ella va aconseguir a través de la seva denúncia que aquests tractaments es deixessin d'utilitzar i com heu vist també ha denunciat l'androcentrisme de la nostra cultura. La Judith Sklar també ha sortit en algun moment, va néixer a Letònia, era part d'una minoria germanoparlant i jueva de Letònia, per tant va ser perseguida pel nazisme, però tot així va acabar estudiant a Harvard i va acabar sent presidenta, professora, amb molts mèrits i ha escrit una filosofia política des del punt de vista de les víctimes. No està clar que per ella tota l'experiència totalitària del segle XX li va causar un gran impacte. La Judith Sklar va ser una celebritat en vida, tenia les classes plenes de gent, plenes. El que passa és que va morir tràgicament als 63 anys d'un atac de cor, llavors molt del seu llegat no ha començat a conèixer-se fins ara. A Catalunya, a Espanya, fa uns 10 anys que s'ha començat a traduir les seves obres. Angela Davis, suposo que la coneixeu més o menys, algú li deu sonar. És viva, aquesta encara és viva. És una icona, diguéssim, un amic meu deia, hi ha una diferència entre verges i mares de Déu. No? L'Angela Davis és una mare de Déu. No? És molt popular per aquesta afiliació a les Panteres Negres, al comunisme. Aquí teniu el cartell de quan va ser... Bueno, tot una... Jo penso que la seva vida hauria de ser una pel·lícula directament, una sèrie de Netflix i ho patava molt fort. I hi ha tota aquesta persecució, va ser declarada l'amiga pública número 1, però també va ser de les primeres a parlar de les interseccions entre les discriminacions per gènere, raça, classe i continua fent una tasca encara, ara s'ha jubilat ja, però és molt activa, continua fent una tasca per l'abolició de les presons i donant suport a presos i preses polítics arreu del món. I després les dues darreres són la Audre Lorde, i la banda Shiva. L'Audrey Lord és una mica més gran que l'Angela Davis, però va morir més aviat. Ella era poeta, era mare. Ella es presentava sempre així en públic. No soc poeta, mare, guerrera, negra, lesbiana. I totes aquestes són les meves identitats. Va fer molt pel moviment LGTB i també va procurar buscar altres mitjans expressius per la filosofia. Ella escrivia assaig, escrivia poesia. Les seves poesies són molt, molt bones. I va també buscar una manera de recuperar aquest llegat africà. No? La seva família era originària del Carib. I després hi ha una part molt menys coneguda d'ella, però que és, jo us puc recomanar perquè també està traduït al català, són els diaris del càncer. Ella va morir molt jove, amb profenes tenia 50 anys, d'un segon càncer. Però va escriure sobre el càncer de mama, que en els anys 80-90, i la paraula càncer, us recordareu, era pràcticament una sentència de mort. Encara ara costa parlar del càncer, i ella ho va fer, i ho va fer amb una sensibilitat molt, molt, molt impressionant i amb una serenitat molt, molt impressionant. I la darrera és la Vandana Shiva, que és viva també, ha estat moltes vegades aquí a Catalunya i a Barcelona. S'ha donat a conèixer per la seva batalla contra els transgènics, en especial contra Monsanto. Ella es va formar al Canadà, és filòsofa de la ciència, però també ha buscat una espècie de sincretisme amb la filosofia hindú, amb les seves arrels, i ara està lluitant per denunciar que un 1% de la humanitat té, diguéssim, la major part de la riquesa. Ella creu que això és immoral, que en aquesta crisi darrera, no, el que ha passat és que uns quants s'han enriquit, s'han fet més grans en les seves fortunes, mentre la resta estem patint pel futur de la Terra, i que hem de trobar alguna manera de revertir aquest destí, sobretot si volem donar algun llegat significatiu i valuós a les properes generacions. Doncs bé, jo ja us he explicat el que us volia explicar. Espero que això us ha donat algunes idees, i aquí teniu bibliografia per avorrir si us ve de gust, i moltes gràcies per la vostra atenció. Passa que no us veig ara.
Molt bona tarda. Passarem per si algú vol fer alguna consulta.
Us està avornit amb tantes dades. Vam parlar.
Bona tarda.
Bona tarda.
Una de les coses que jo crec és que el que més por li fa a la majoria dels homes és una dona culta i intel·ligent. Aleshores, podria ser que aquest menyspreu que vostè ha estat exposant durant tot el rato sigui una forma de defensa d'aquesta por que experimenta el mascle cap a la dona culta i intel·ligent? Pregunto.
Podria ser una de les causes, no? Nosaltres pensem més aviat que el que fa por és perdre el privilegi, no? Quan un té el domini, té el privilegi. Llavors, això, la misogínia és una forma de sostenir el privilegi, però pot ser que molts senyors se sentin amenaçats. Per sort, el meu home no, està per aquí, pobre. Però és veritat que hi pot haver una part, no? D'això de que se sentin interpel·lats en la seva autoritat quan una dona culta i els hi pot parlar de tu a tu. No hi ha costum. No crec que sigui l'única causa, crec que és una de les moltes causes, però podria ser. Però moltes gràcies. Uf, això és complex. L'origen ens hauríem de remuntar a l'origen dels temps, perquè això que anomenem patriarcat, segons les historiadores feministes, ja vindria del segle IV abans de Crist. És a dir, quan els principals textos de la nostra cultura ja són, no es passa d'una cultura àgrafa a una cultura escrita, no? Aquí ja hi ha un moment, diguéssim, de jerarquització. Però és difícil de dir, és difícil de dir. O sigui, jo crec que té més a veure amb el privilegi. A vegades és inconscient, eh? Jo crec que moltes vegades això no és una cosa que, evidentment, un no té consciència de ser tota l'estona una persona privilegiada o una mala persona, però que segurament té a veure amb el privilegi i amb la resistència a canviar. Hi ha un ordre de coses, l'ordre de coses ens és còmode, i cada cosa, no? Cada vegada que algú interpel·la aquest ordre, ens genera incomoditat. O sigui, és una cosa que també s'ha experimentat no només amb el feminisme, sinó amb altres moviments socials. Quan els moviments socials el que volen és canviar la realitat, el que hi ha és un fre. Aquesta és una explicació de la dinàmica història. Quan alguna cosa amenaça la realitat tal com la coneixem, hi ha un fre. Tenim... Això, Jane Addams ho deia molt bé, això. Hi ha una certa tendència a conservar el que tenim perquè ens fa por el que no coneixem. Llavors, jo crec que són diverses causes complexes. Algunes tenen a veure amb el poder, altres són més de tipus psicològic i altres tenen a veure segurament amb la incertesa que ens produeixen els canvis. Però és una molt bona pregunta. M'ho treballaré més per properes sessions.
Si em permets, perdona, és que m'he anat d'anar. Tinc que dir que me'n vaig amb el cor molt petitet. Vull dir, crec que ha sigut molt negativa. Reconec que ets una persona que ha investigat, que ha estudiat, que estàs molt preparada. Però crec que ha sigut molt negativa.
Jo, la veritat és la que és, no me l'he inventat jo.
No crec que sigui aquesta la veritat, és la meva opinió. Jo crec que tant la dona com els homes estan a un nivell igual. I per acabar...
Bueno, no.
Perdoneu un moment, què vol dir fora?
Ens calmem tots aquí.
Què vol dir fora? Jo estic dient que les dones estan preparades o més que els homes. Això estic dient des del primer moment. Estan igual o més preparades que els homes.
No, jo no dic que no estiguin més preparades o menys. El que passa és que això es tradueix en menys èxit professional.
I l'esperit competitiu de les dones, avui per avui, està per sobre dels homes.
Clar que sí, perquè tenim menys oportunitats.
I bueno, acabar dient-te que jo no he vist, m'agrada molt llegir, llegeixo molt, no he vist cap biblioteca ni cap quiosc que ja posi llibres per dones i llibres per homes. No els he vist. Perdona'm.
Fixa-t'hi més, perquè literatura femenina és una etiqueta en molts llocs. Bueno, més preguntes.
Alguna altra pregunta?
Quan parlem de privilegi, i que s'espanta, acabem de tenir un exemple gràfic.
No, tranquil·la.
Sí, que no et sento bé.
Sí. L'última filòsofa...
Sí, Vandana Shiva.
És que anava prenent apunts i l'última se m'ha escapat.
Espera't, aquí la tens.
Vandana
Shiva.
Sí, era això. Gràcies,
L'hem de passar.
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.